Puc demanar, sisplau, que pugin. Raúl Llimós, Jordi Costa, Emilio Pérez de Rozas i Sergi Mas, sisplau, que pugin a l'escenari. Sisplau, i un aplaudiment per ells, ja el tenim aquí. Oi,
senyor Raúl.
Un públic, però... Algú que s'ha dit que al meu costat. Estàs patint, Ramon, o no? Aquesta és la pregunta que em volia fer.
Per sort, avui estic molt distret. Tinc molta feina d'ara fins al vespre i no tindré temps de patir gaire. Però avui és un dia de ressuscitar aquella paraula de la patinenta, que feia molts anys que la teníem enterrada i ara sembla que torna. Però, en fi, estic una mica en blanc. Prefereixo no pensar-hi.
No. No estàs, però tranquil.
De fet, amb aquesta tongada que hem portat així d'ai-ai-ai, ui-ui-ui, suposo que amb l'edat et tornes una mica més savi i aprens a desconnectar i procuro no patir. Per exemple, jo estava molt, molt mentalitzat, ara que no ens sent ningú ho puc dir, estava molt mentalitzat que ens eliminava el Milan. I com que estava molt mentalitzat, va tenir una alegria enorme. Per tant, en fi, a vegades et prens les coses d'una manera anticipada, aquests que diuen els de les autoajudes, que diuen que aquestes coses van bé, pensar el pitjor tampoc és tan dolent com això.
Molt bé. Ramon Solsona, que firmis molt.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ramon Solsona, aplaudiment per ell avui aquí al Món a RAC1. I de seguida amb el Sergi Mas, amb el Jordi Costa, amb el Raúl Llimós i amb l'Emilio Pérez de Rozas parlem del llibre solidari que un grapat de meravellosos periodistes esportius fan cada any per aquestes dates i que no cobren ells, no veuen un duro, ni un duro, i que tot va parar amb una fundació, aquest any l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. Emilio, què tal? Bon dia.
Molt bé, estupendo.
Bon dia, Raúl Llimós.
Bon dia i felicitats.
Hola, Costa, moltes gràcies. Felicitats també per tu, Jordi.
Bon dia.
Bon dia. I Sergi Mas, hola, què tal?
Bon dia, felicitats.
Bon dia. Escolta'm, gràcies. Escoltem això quan falten 10 minuts per les 11.
La vida et somriu. Tot et va bé, amb esforç i compromís, però tot et va bé.
De sobte, la paraula malaltia et parla en primera persona i tot canvia.
En aquell precís moment t'adones que el que és realment important és allò que ja no tens
i que no saps del cert si tornaràs a recuperar. Comença una altra vida, una altra lluita, però el mateix
esforç i compromís. T'adones de com n'és d'important sentir-te estimat per la teva família. Sents que els estimes més que mai.
Família, amics i gent de bon cor t'ajuden en la lluita.
I la música et transporta.
Et fa sentir.
Et fa créixer.
Aquest és el pròleg que Erika Vidal ha fet per la novena edició dels Relats Solidaris de l'Esport, el llibre basat en 41 narracions breus escrites per diferents periodistes esportius i que enguany tota la recaptació va destinada íntegrament a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. Un llibre que podeu trobar arreu per un preu més que assequible, 10 euros, i que serà fàcil de reconèixer perquè a la portada hi ha una fotografia esplèndida del gran Jordi Cotrina, Erika Vidal, un dels protagonistes de l'any. Tot i que és tot el reclam i un exemple. Aviam, Raúl, tu has escrit El somni d'aigües tortes. Què és aquest conte?
És el somni del Ferrà Latorre, que és un alpinista català, com sabeu, que ara mateix el tenim a l'Himàlaia, vol fer el cim del Lhotse, que és el cim que hi ha al costadet de l'Everest, és la quarta muntanya més alta del món, i seria el seu vuitè 8.000. Ell vol fer tots els 8.000 del planeta, que són en total 14 muntanyes, i el seu somni és fer el cim de l'Everest. Ho ha intentat 6 vegades i encara no ho ha aconseguit. I en aquest relat, aquest any, doncs, explico per què el Ferran escala muntanyes i quina és la seva motivació.
Jordi, amb el Jordi Costa veig que aquí deixen escriure tothom, no veig? També?
Sí, sí.
Ja.
De fet, jo em compraria el llibre només per la foto. Els 41 que escrivim a dins... Ens dediquem a ajuntar lletres, no té molt més.
Està molt bé el relat del Jordi, eh?
Sí.
Parla de prigioni.
Sí, sí, tu que parles de prigioni...
De bàsquet, imagina't.
Aquí els aficionats al bàsquet, que per cert, he vist fa uns moments que ha passat algú per aquí que em recorda velles èpoques de quan un feia bàsquet. He vist el Carles Ruf per aquí fa
uns moments. Allà el tens, allà
el tens. Què tal, Carles, com estàs? Encara, és a dir,
és molt alt,
s'ha fet més gran, però continua alt.
Ara no m'atreveixo a...
No, anaves a dir que tu que ets un fan del... Com ho dius això?
Futbol aeri.
Futbol aeri, per definir el bàsquet.
Però la figura de Prigioni em va traure perquè és un... Vaja, és un paio que s'ha agafat la seva carrera amb calma. Vull dir, va arribar molt tard a la Lliga a la Lliga CB, va arribar tard a la Lliga, a la selecció argentina, i ara als 35 anys doncs se'n va a la NBA amb dos de Llonsis. I és el rookie més veterà de la història, i a part el relat ha estat una excusa per conèixer d'aquella manera, per tenir contacte amb un tio que m'ha semblat sensacional. Em constava pels periodistes d'aquí que Prigioni és una persona molt respectada, tot i el caràcter que té a la pista, i la veritat és que he descobert un tio absolutament obert, que quan li vaig explicar el projecte, tot i que estava en plena gira amb els Knicks, es va obrir, em va atendre gairebé durant una hora per telèfon. Vaja, no sé si el relat val gran cosa, però com a experiència del Pablo Prigioni, jo crec que és interessant.
Sergi Mas, qui va ser Chitalu?
Opa! Chitalu és un nom que des de l'As i el Marca, especialment el diari As, s'ha volgut vendre com a gran pichichi de la història del futbol africà. Possiblement ha estat així, però falten moltes proves per començar, perquè gols de Chitalu no hem pogut veure, i si hem vist algú ha estat en blanc i negre o fet per Playmobil amb una reproducció del diari As o del diari Marca. Chitalu, presumptament, quan Messi s'acostava, com que cada setmana aquest noi fa rècords i rècords, s'acostava a una xifra molt concreta, van començar a llegir diaris dient que no, que hi havia un africà que fins llavors no, ningú l'havia sentit, que va fer molt més gols que el Messi. I com que jo no tinc pràcticament cap iniciativa ni cap coneixement directe amb futbolistes perquè estan lluny o perquè no tinc aquesta traça, doncs em vaig inventar una història. Diria que és un relat de ficció, és l'únic que hi ha. L'únic que no té ni idea de periodisme esportiu és servidor, perquè he fet una història com aquesta, me l'he inventat.
Hi ha una persona que, encara que no ho sembli, quan el sents parlar, l'Emilio Pérez de Roza és una de les persones que quan escriu d'una manera més sensible i més entranyable, no hi ha persona al món que escrigui com ell. I ho dic, i es pot llegir les seves pàgines del periòdico. I dic això perquè l'Emilio, he vist articles quan parla de segons quins personatges que ho estan passant malament, gent que ha tingut la lluita, la fe en aconseguir els seus objectius, té aquell punt, l'Emilio, que poca gent té. I l'Emilio escriu sobre un personatge de motor, com no podia ser d'una altra manera, i en concret per una de les persones, pel que expliquen el seu relat i pel que explica la gent que el coneix, més s'ho ha currat per arribar on ha arribat Emilio, que és provador de Ferrari, el Pedro Martínez de la Rosa.
Sí, arribar i no triomfar.
Arribar i no triomfar, exacte.
No, però mantenir-se al puesto i, sobretot, convertir-se en una persona molt, molt, molt important dintre de l'organigrama de qualsevol equip, no? I una persona de confiança i una persona experta i, sobretot, una persona gran, meravellosa, una persona molt còmplice, molt, una persona que ha après molt aviat que tenia que treballar pels més, i s'ho ha pres com una feina que també implicava poder guanyar, no? O sigui, jo començo el relat quan el vaig conèixer fa molt de temps, quan la primera vegada que vam anar a Suzuka, a Japó, que corrien el Sito Pons i el Joan Garriga, tota aquesta gent, i ell havia agafat els Bartolos i s'havia anat a Japó a córrer una fórmula d'aquestes i tal, no? I perquè el Pedro és un dels pocs pilots que va arribar a la Fórmula 1 haver guanyat tots els campionats on va participar. O sigui que això no ho ha fet molta gent. O sigui, ell no canviava de campionat si no guanyava. No? I va tindre una cosa, jo, la primera vegada que vaig arribar a Japó, vaig pensar que aquella gent era molt especial, que era molt rara i que era bastant, bueno, no sé si desagradable o què, molt, molt, molt... I ell me'n va reforçar aquesta teoria amb el sentit que estan boixos, o sigui, allà ja només hi ha enginyers, només estan pensant, són una cosa... I el vaig trobar a la sala de premsa, em va demanar un passe per veure si podia anar a veure els box i tal, i vam començar una relació que va ser absolutament meravellosa. Ell té una casa a Palma, o a Mallorca, i ens veiem bastant aviat.
Escolta'm, Emilio, tu que portes ja pràcticament des del primer any, aquest llibre, aquest tipus de llibre que es fa en aquesta novena edició, i el Sergi Mas també, és per gent com aquesta, no? com el Sergi Mas, no? Ell és un dels responsables, no?
Bueno, a veure, aquest llibre té algunes coses que és una gran putada, que es podria dir, no poder contar-les i, sobretot, no poder publicar-les. Per exemple, jo crec, i ho dic sempre, que tindríem de fer un llibre amb tots els correus electrònics que ens han...
Està de moda fer llibres de correus electrònics.
No, ho dic.
Està de moda publicar-los a diari, està bé.
No, ho dic perquè el millor d'aquest llibre és la tasca. del Xavi Torres, del Joan Domènech, del, bueno, dels germans Domènech,
sí, germans Domènech.
Del Ferran Cendra, que és el dissenyador, i de tota aquesta gent, quan comencen a perseguir a tota aquesta gent que s'ha compromès a fer l'article o que s'ha fet el relat i no el fa mai.
Ja.
O sigui, ja, l'ata és esta, tal, bueno, sí, ja. Todo empieza, oye, capullos, que ya está bien, que no sé qué, oye, que no sé qué, oye, ¿qué coño os habéis creído? Oye, pues ya tú ya no entras, tú. O sea, los correos son absolutamente maravillosos, maravillosos. Y algún día alguien debería de publicarlos. Y efectivamente, efectivamente, el libro tiene una complicidad brutal entre todos nosotros, ¿no? Porque, a ver, es evidente que la prensa deportiva nunca ha tenido una competencia, digamos, de exclusivas y de trato y de todo así, como posiblemente puedan haber otras prensas económicas o políticas y tal. Yo creo que todo el mundo se ha llevado de maravilla. Es verdad, un proyecto así no se puede hacer si no tienes buen rollo con los compañeros, con los colegas, eso es clarísimo. Y, evidentemente, también este lenguaje, esta escritura, esta redacción en estos correos implica que puedes hacerlo, ¿no? Y yo creo que evidentemente es mucho más divertido toda esta fase que el momento de publicarlo, aunque el momento en que das el talón a la fundación o a la compañía o a la obra, a la obra que tú vas a ayudar, pues es maravilloso. Cierto, cierto, que no es mucho dinero, es verdad, pero nosotros casi siempre elegimos a gente que tiene muy poquita ayuda, con lo cual este dinero es un dinero muy importante.
Pràcticament són les 11 de les notícies, després continuarem perquè vull parlar del Bayern-Barça. No, no vols dir alguna cosa, Sergi, abans d'arribar a les 11?
No, la setmana passada el programa del Raúl, al primer toc, preguntàvem sobre la imatge que té la gent, l'oient de RAC1, la persona en general, sobre el periodisme esportiu i els periodistes esportius. Si vols, fes una enquesta després i ho comprovarem. Si no, no.
Què vol dir això?
No, la imatge que té la gent del periodisme esportiu català o madrileny o espanyol.
Ja. Cal fer una enquesta ara?
No.
Aquestes? Gràcies. No. Però m'imagino la resposta. I hem de parlar aquest piano ja no del relat solidari, sinó del partit d'aquesta nit.
I per què un piano?
Per què un piano? Doncs perquè he decidit que l'anaconda es mogui a poc a poc. Amb el pas del temps...
Però, Basté, has de pensar que l'anaconda d'avui no té res a veure amb l'anaconda del dia 1. El dia 1 de maig, amb el Madrid eliminat o classificat,
sí, hi ha algun insensat?
L'anaconda serà, es mourà molt més, serà el dia de l'anaconda treballadora aquell dia, ja veuràs.
He de dir que hi ha algun insensat del... Ara, mira, el Nieto, que gran que és. Et dic una cosa, he vist aquí... hi ha algú per aquí a prop nostre, que després parlarem amb ell, que està sonat i que m'ha dit que el Barça guanyaria avui 1-3.
No ho descartis?
No, jo no descarto res.
Qui et diu que guanyarem 1-3?
Bueno, algú dels que tocarà d'aquí uns moments.
Hosti, Déu l'escolti.
No, ja. Tu no, evidentment, tu veus una golejada, no, d'on Bayern?
No, una golejada no. Jo veig resultats ajustats aquí i allà. Però, vaja, si és un 1-3, veure un tio fent cabrioles per la Diagonal a les 10:30.
Ja. Sí?
I pidiendo perdón.
I pidiendo perdón.
Sí? Mientras hace cabriola. Sí.
Clar. No, però... No, me digas lo de...
Pidiendo perdón y demanant perdó mentre fas cabriola.
Però no
torneu... Jo crec que aquesta gent ha sigut tocada, pinxada, provocada en su más íntimo sentimiento de superioridad, de clase, de ciclo virtuoso. O sea, han puesto en duda a los mejores jugadores del mundo, y eso, cuando son los mejores jugadores del mundo, yo creo que tiene un punto de provocación que no lo puede ni siquiera igualar la competición, ni siquiera las semifinales, ni siquiera el rival, ni siquiera el Allianz Arena, nada. Eso solo es una provocación en el corazón de esos jugadores que son extraordinarios, y como son extraordinarios solo necesitan esa motivación. Si fueran unos jugadores normales dirías, ese punto no sirve, pero claro, es que aquí todo el mundo hace el emparejamiento. Nadie quería al Bayern, cuando resulta que durante toda la historia nadie quería al Barça. Le toca al Barça y ya parece que el Bayern vaya a pasar.
Sí, eres optimista, Emilio, tú.
Yo soy muy optimista en la medida, cuidado, en la medida en que creo en estos futbolistas y creo en esa calidad. Es verdad, como dicen los técnicos, como muy bien dice Sergi, yo tampoco sé nada de esto. El Raúl y el Jordi saben mucho más de esto.
No,
yo creo que la cabeza muchas veces hace funcionar a esta gente en un partido determinado o en dos o en tres. ¿Vale? A esta gente le quedan tres partidos y, por lo tanto, yo creo que esta gente va a hacer dos partidazos inmensos.
Sí.
En un rival brutal, pero yo creo que ese puntito es un puntito muy importante.
Demano un aplaudiment, sisplau, pel Joan Maria Pou, que des de Munic ens saludarà d'aquí a uns moments. Jo crec que ja el tinc en línia. Hola, Joan Maria.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aquí està la gent al Palau Robert omplint, aplaudint-te, perquè, clar, seràs la veu de tots nosaltres avui per explicar-nos què passa. Com ho veus, Joan Maria?
Doncs cada vegada ho veig una mica millor. Acabo de passar fa 30 segons per davant de l'Allianz Arena i la veritat és que l'Anaconda s'ha excitat bastant quan ha passat per davant del estadi on avui viurem aquesta anada de les semifinals de la Champions. Jo la veritat és que a mesura que s'acosta l'hora del partit ho veig una mica millor i avui la portada del Mundo Deportivo haig de dir que ha contribuït a la meva tranquil·litat, perquè veure Leo Messi somrient sobre un terreny de joc jo crec que és la millor notícia pel barcelonisme i la pitjor pels seguidors del Bayern de Múnich. Si Messi està al 100%, si els jugadors clau de les tres línies estan amb el dipòsit d'energia mínimament ple, jo crec que podem esperar qualsevol cosa d'aquest Barça. Que a més, jo crec que arriba el partit amb aquesta prèvia tan diferent, no? Sembla que no seria una sorpresa que el Barça quedés eliminat d'aquestes semifinals de la Lliga de Campions, i jo crec que aquesta prèvia tan peculiar, ben treballada al vestidor, pot ser molt, molt favorable als interessos del Barça.
Raül, algun comentari?
Jo crec que si veiem la millor versió del Barça, el que faci el Bayern ens ha de ser igual. És un equip que està molt en forma, que ha fet una temporada brutal, els números espanten, intimiden, però la millor versió del Barça, una versió semblant a la del dia del Milan, que és el que ahir reclamava Xavi, que és el partit referència d'aquesta temporada, jo crec que supera la millor versió del Bayern de Munic, i més a doble partit i més amb la tornada a casa. Un equip amb Messi no ha de tenir por d'afrontar cap partit.
Va, Sergi Mas, què dius?
Veig dubtes al barcelonisme, veig dubtes, uns dubtes que ara no veig si el partit s'hagués jugat ara fa 2 anys. Passa alguna cosa aquest club, passa alguna cosa aquest equip, tot i que és un equip que juga a futbol de forma extraordinària, tot i que sempre hi ha un partit de tornada, i que passi el que passi avui, qualsevol golejada de qualsevol dels dos equips pot ser una 4, avui pot ser un 1-4 o pot ser un 4-1, pot ser també un 4-1.
Carai.
Avui pot passar. Molt bé, malgrat. Estic encantadíssim de que algú digui a segona. Molt bé, gràcies per tenir-nos present. Estic molt
Oscar.
Relaxat. Jo vull, en tot cas, jo vull que el Barça arribi a la final. De moment que arribi.
Jo subscric el que deien el Raül i l'Emilio, sobretot en el sentit de focalitzar-se en un, dos o tres partits que li queden al Barça fins a final de temporada, i que és veritat que això, aquest esforç ja el van fer el dia del Milan, però a mi el que m'amoïna és precisament això, tenir la sensació que el Bayern està en una dinàmica regular durant tota la temporada, un equip molt sòlid. No dic que millor que la millor versió del Barça, perquè no és veritat, però que en regularitat aquesta temporada per mi és el millor equip d'Europa, o com a mínim l'equip més en forma d'Europa. I el meu dubte, com deien el Raül i l'Emilio, és saber si veurem el Barça del dia del Milan, que aquesta temporada l'hem vist molt poc, o si veurem el Barça més terrenal de la resta de la temporada. Si veiem un Barça normal, vulgar, entre cometes, jo crec que hi ha poques opcions.
Ningú no discuteix la Maria que juga Messi avui, no?
No. Jo crec que juga Messi, i aquest és un dels grans dubtes, no? Sabem que Messi doncs ha hagut de descansar tots aquests dies per recuperar-se de la seva lesió després d'aquella aparició màgica contra el Paris Saint-Germain, i hem de veure com està físicament, si pot jugar al 100% als 90 minuts o si haurà de regular els seus esforços, però que serà titular, jo crec que ho tenim tots força coll avall. Jo la veritat és que quan Xavi ahir diu que hem d'esperar la millor versió de Messi, penso, hosti, doncs el Bayern de Munic hauria de començar a patir una miqueta. Jo estic d'acord que el Sergi Mas deia, alguna cosa passa en aquest club, alguna cosa passa en aquest equip. Jo crec que no passa res extraordinari, simplement que és obvi que el Barça ha deixat de ser l'equip dominador que era abans, amb la regularitat que ho era abans. És evident que el Barça aquesta temporada no ha jugat 15, 20, 25 partits de màxim nivell atropellant els rivals com havia fet altres temporades, i per tant per això hi pot haver-hi algun dubte. Però jo em quedo amb el partit del Milan, que tot i ser l'excepció, doncs és un partit molt significatiu, perquè el vestidor està contra les cordes, perquè la situació és límit, el resultat de l'anada era horrorós, i el Barça passa per sobre del Milan d'una manera excepcional. Jo crec que en aquests dos partits contra el Bayern de Munic veurem una versió molt, molt, molt bona del Barça, perquè no sé si ho deia, em sembla que era l'Emilio, que el Coco en aquests tipus d'eliminatòries és fonamental. Jo crec que aquests futbolistes en eliminatòries com aquesta és quan donen el 120%, i aquests futbolistes al màxim d'intensitat i de concentració són molt difícils de guanyar, per molt Bayern de Munic que hi hagi al davant. És a dir, respecte absolut al Bayern de Munic, compro absolutament que siguin els favorits, ja m'agrada, però compta amb aquest Barça, perquè hi ha molta gent que el dona per mort, i jo crec que no ho està, ni molt menys.
Joan Maria Pou, moltes gràcies. Disfruta molt avui del dia i no ens facis patir gaire.
No pateixis gaire, Mercè.
Pou, espero que no.
Ja has portat la rosa per la Sònia?
Ara, avui hi haurà paradeta de roses aquí al centre de Munic, i li compraré una rosa.
Val.
Ja enviaré una foto per Twitter.
Sobretot porta-li, perquè estava inaguantable ahir, que si no me la portarà, que si aquest tio és un impresentable...
Ho és.
No fallo jo, el dia de Sant Jordi no fallo amb la Sònia.
Molt bé. Una abraçada, Joan Maria, molta sort.
Adéu-siau,
que vagi bé. I per acabar, m'agradaria que entre tots quatre poguéssim dir a hores d'ara què ha de fer la gent que vulgui comprar aquest llibre dels relats solidaris de l'esport amb el pròleg de l'Erika Vidal. Sergi.
Anar a qualsevol centre del Corte Inglés. Tingueu en compte que aquest llibre és l'únic producte del Corte Inglés que aquests magatzems històrics no es queda ni un cèntim d'euro. És a dir, no es queda ni un cèntim d'euro. És a dir, ni l'IVA va pel huert... Tot va per aquesta malaltia de la fibrosi quística. Per tant, encara que sigui per comprar el llibre i llançar-ho a la brossa, és una extraordinària iniciativa que podeu tenir. Només centres al Corte Inglés.
10 euros. 10 euros. Només 10 euros.
No, 10 euros no. És l'únic producte que no ha canviat de preu en 9 anys.
Ah, sí, efectivament. És l'únic, efectivament. Des de fa 9 anys fa el mateix. 10 euros. Que sigui un èxit una vegada més. Moltes gràcies a tots
a vosaltres.
De bo. La publicitat. I d'aquí a uns moments... Els Manel, aquí al Palau Robert de Barcelona, al Món a RAC1.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.